COPE Catalunya i Andorra.
Molt bon dia i benvinguts un diumenge més al programa econòmic de COPE Catalunya i Andorra, es diu Duros a quatre pessetes, on els expliquem això, doncs consells perquè puguin treure un major partit de la seva economia i també centrat amb els emprenedors a Catalunya. Avui, per exemple, parlarem d'autoocupació i també els explicarem, atenció amb aquesta dada perquè ens interessa a tots, que 7 de cada 10 empreses espanyoles han decidit incrementar el seu sou, els sous dels seus treballadors, volem dir, durant aquesta. Serà avui en el programa, però abans, com sempre, anem a conèixer quina ha estat la notícia econòmica més destacada aquests darrers 7 dies aquí a Catalunya. I ho fem, com sempre, parlant amb Manel Manchón. Ell és el director d'Economia Digital. Crec que el Manel avui ens parla de cremes i també d'organitzacions de consumidors. No és així, Manel? Manel, bon dia.
Bon dia, Quim. Algunes organitzacions de consumidors tenen un enorme poder. A Economia Digital, la notícia d'aquesta setmana s'ha centrat en les queixes de les grans companyies de cosmètica davant l'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, perquè en tots els seus estudis sempre guanya una crema hidratant antiarrugues per la cara de només 3 euros i que es ven als supermercats de Lidl. Les grans companyies no poden entendre que s'imposi sempre una crema de només 3 euros davant de productes de més de 70 euros. Què és el que passa? La crema 100 de Lidl, fabricada per la companyia alemana Wing Cosmetics, ha guanyat tots els estudis de cremes fets per l'OCU i també ha quedat primer en els rànquings de cremes hidratants. Les grans multinacionals de la cosmètica consideren, però, que hi ha errors metodològics, que no es controlen les condicions d'aplicació de les mostres i que s'avalua en excés l'efecte hidratant de les cremes. Els consumidors, en tot cas, s'han decantat per la crema de Lidl de forma massiva, un autèntic fenomen del consum.
Doncs ja ho saben, gràcies Manel. Comença el Duros a quatre pessetes. Rebin una salutació de qui els acompanyarà des d'ara fins a les 12. Quim Esteban. El Duros a quatre pessetes és un programa centrat en economia domèstica i en el món dels emprenedors. Per emprendre cal autoocupar-se i avui en parlarem dels problemes que una persona té quan es converteix, podem dir, amb el seu propi cap. Saludem a l'Albert Colomer, director de la Fundació Privada per la Promoció de l'Autoocupació, una fundació que acaba de complir 30 anys. De fet, el divendres, que avui és diumenge, va celebrar aquest aniversari. Albert, molt bon dia.
Bon dia.
I benvingut al Duros a quatre pessetes.
Gràcies.
Com ha canviat la vida d'un emprenedor, d'una persona que s'autoocupa en aquests darrers 30 anys? Suposo que és molt diferent, no?
Home, si partim de fa 30 anys, doncs que més aviat era vilipendiat, es feien servir paraules gruixudes per parlar de l'empresari, no es havia suavitzat amb aquestes noves paraules que s'han anat posant.
Emprenedor, no?
Emprenedor, la persona que s'autoocupa, l'autoocupació, que potser en aquell moment ens vam fins i tot inventar la paraula, diguéssim, i va canviar radicalment. Jo crec que fins a la data d'avui, que està en boca de tothom, que potser són les persones que s'autoocupen, aquelles que assoliran els màxims reptes que té la nostra societat, perquè doncs, tots els creixements, la innovació, doncs, ve de part d'aquestes persones, doncs jo crec que és un canvi radical de 0 a 100.
Uh-huh. És més fàcil emprendre ara, autoocupar-se ara, que fa 30 anys, o és més difícil?
Hauríem de dir que és més fàcil, perquè tot és més fàcil als efectes de tramitació, de gestió, de coneixement de la informació. Penseu que fa 30 anys no existia ni l'internet, ni un ordenador, ni pràcticament, vull dir, si es volia saber alguna cosa, havies de desplaçar fins a l'oficina. Avui en dia hi ha molta informació, hi ha una quantitat de recursos interessants que s'han anat posant mica en mica i que també hem ajudat a que doncs, les administracions siguessin més properes a la persona que es vol autoocupar, que li facilitessin la vida, i la societat en si, vull dir, al final hem acabat fins i tot una mica farts de la paraula emprenedor, no? L'hem fet a servir una mica de vilipendiar-la, ara doncs jo faig la broma aquella que fan els cromos de los emprenedors a dintre la bossa de patates, diguéssim, no? És a dir, que es posa una mica al davant de tothom. Jo crec que això facilita, i facilita sobretot el fet de que les eines que tenim al nostre abast, doncs de vegades permeten molt més que doncs, petites unitats de negoci, petites empreses, petites persones, persones que es posen en marxa des d'un nivell petit amb poca inversió, puguin arribar, doncs, a tombar grans corporacions i a canviar la manera com entenem les coses. Aquests mecanismes que sabem, doncs, d'internet, d'Uber, Airbnb, tots aquests són dos senyors que comencen un dia sentats en una sala i es carreguen, doncs, la companyia més gran de taxis de Califòrnia que porta 60 anys i que té una flota de taxis.
I totes les cadenes hoteleres del món,
exacte, no? Exacte, i totes les cadenes hoteleres del món amb dos clics i oferint, doncs, jo crec que frescura, innovació i aprofitant el màxim que tenen els emprenedors, que és aquesta agilitat, aquesta flexibilitat.
Es necessiten menys diners, menys capital ara per emprendre que fa 30 anys, o no?
Es necessiten, quan parlem del capital per emprendre, un ha de veure què ha d'invertir. Per tant, es necessiten, si vols fer la mateixa inversió, els mateixos diners.
Uh-huh. És que amb internet potser, no, la difusió és molt més senzilla o és més piramidal.
Clar.
Si dones la campanada, allò es va convertint exponencialment, no? Airbnb va començar petit, però de boca a boca tothom el coneix avui en dia.
De fet, el que s'ha posat a l'abast és tota una sèrie de mecanismes i eines que en el seu moment doncs, eren només a l'abast de grans carteres, diguéssim, de grans possibilitats, grans corporacions que, no sé, doncs, gestionar un sistema informàtic, parlàvem de, no sé, centenars de milers d'euros o milions d'euros. Ara potser qualsevol de nosaltres fa tres clics amb l'ordenador i ja té una petita web. Mm-hmm. Servirà això per tot el que vol fer? Tampoc ens enganyem. Dir, si tu
que ja
tenir
també hi ha més gent que ho fa.
Ah, no, si vols tenir una presència mundial, pues, has d'estar en molts dels llocs, i això requerirà una inversió. El que permet és que tu puguis fer un test, una prova, un començar, i aquesta prova i aquest començar et permeti també demostrar a inversors o demostrar doncs, a les entitats financeres que això pot funcionar. Jo crec que entres en una mena de cercle virtuós. Mm-hmm. La barrera d'entrada és més baixa. Mm-hmm. I és més baixa perquè hi ha, els mecanismes estan més a l'abast de tothom. Però això jo crec que és una democratització de la informació i dels coneixements que s'ha produït i que es produeix tant per la persona emprenedora com per la persona que és professional de no sé on. Abans deia, home, per ser cirurgià, escolta, com ho feies? Oh, doncs no ho sé, perquè aprendre a fer de cirurgià havies d'aprendre al costat d'un altre senyor. Ara, i suposo que un que vulgui ser cirurgià pot veure operacions en directe a tot nivell, vol dir que també ho tindrà més fàcil.
Mm-hmm. Estem parlant d'aquests primers 30 anys amb l'Albert de la Fundació Privada per la Promoció. Per això estem parlant d'aquesta evolució del món dels emprenedors. Heu fet estudis, heu analitzat una mica quin ha estat el tipus de persona que ha vingut fins a la Fundació. Com ha canviat la radiografia de l'autoocupat, de l'emprenedor català, del 2016 als anys 90 o als anys 80?
Bé, de fet, sabem que la capa de persones emprenedores o persones que s'autoocupen normalment ve a ser entre un 12 i un 17, un 18% del total de la població activa d'una economia. Si uh-huh. t'acostes més al 17 o al 18, doncs és una societat més emprenedora. I si no,
som emprenedors a Catalunya? Sí,
sí,
no?
estem força a la part de dalt d'aquesta franja, i a més a més, el que em preguntaves una mica de les franges, doncs, a veure, hi ha molta gent jove que està en aquests moments acostant-se en el que és la capacitat aquesta d'emprendre, aquesta capacitat d'anar endavant i aquesta voluntat de fer això. L'any 86, quan vam començar, també hi havia un 25% d'atur i també hi havia un atur juvenil molt alt. Es parlava de que hi havia doncs, el 50% dels joves estaven a l'atur i, uh-huh. i en aquells moments potser estava més...
Amb això no han canviat gaire, no?
Jo crec que ha canviat la tipologia, perquè en aquells moments fins i tot les persones amb una mica de formació era molt més fàcil que trobessin feina. Ara ens trobem amb gent que tenen molta formació i no troben feina. Uh-huh. També es col·loquen més aquells que tenen més formació que els que no, però bueno, ha anat canviant. En el camí hem tingut moments en què, per exemple, hem tingut gent que s'autoocupa però és provinent dels eres de les grans empreses.
Que això ens hem trobat ara en els últims anys.
Clar,
no?
Això ens hi hem trobat. Això ens hem trobat amb gent que amb 40 i 50 anys, 55, 52, que encara, a més, ens van dient que això, fins que ens jubilem, ens quedaran uns 15 o 17 anys, pues, que es troben amb que doncs, la seva situació professional els porta cap a plantar-se pel seu compte, que és aquesta frase tan catalana, diguéssim. Mm-hmm. I aquest col·lectiu, doncs, en aquests moments, jo crec que estan fent molt bona feina, perquè tenen una experiència acumulada a la seva activitat empresarial, normalment amb corporacions i amb coneixement de mercats, etc, que poden aplicar a iniciatives, doncs, doncs més noves, més tendres i amb menys càrrega, amb menys motxilla. I també ens trobem doncs ajudant a aquesta gent, doncs ajudant a tota aquesta gent a complir els seus somnis, no? És a dir, molt somien en poder fer allò que ells volen i al final doncs nosaltres els ajudem a ser allò que ells volen ser.
Ajudeu, com ajudeu des de la Fundació Privada per la Promoció de l'Autoocupació a persones que vulguin emprendre o que volen emprendre? Quins tipus d'ajudes els hi feu?
Bé, Autoocupació està creada i el seu únic objectiu és remoure tots aquells obstacles que puguin impedir que un senyor pugui posar en marxa, o una senyora pugui posar en marxa la seva empresa. Llavors vam començar al principi, com t'he dit, amb el més bàsic, la informació, doncs fer un llibre dels passos i costos de com crear una petita empresa, en el seu moment, fa 30 anys, doncs és una cosa que no hi havia. Doncs hem passat per la informació, passem per la formació, hem donat més de 180.000 hores de formació a emprenedors i empresaris.
180.000,
180.000, és per pesats, eh? No és que les fem totes de cop, és que fa molts anys que en fem i en seguim.
No sé, heu calculat quants dies estaríeu...
No ho sé, d'allò, 30.000 voltes a la Lluna, una cosa...
Si algú així, seria, vamos,
millor, quilòmetres.
Un any sencer sense parar donant formació, no?
No hem posat els folios que hem imprès amb apunts perquè segurament alguns dels ecologistes ens tirarien alguna cosa a sobre, però de fet hem imposat el fet de que a vegades semblava que per posar en marxa una petita empresa no calia saber gaire de res, no calia formar-se, i en canvi des d'un principi nosaltres vam veure que...
Hi ha una manca de formació cultural,
una manera,
no?,
d'assegurar l'èxit és que tu sàpigues ben bé què faràs, i si vas a emprendre, tot això té una sèrie de tècniques, de metodologies, de continguts, d'informació que has de gestionar, de maneres de fer que no les podem despreciar. De la mateixa manera que quan fas una feina tècnica et formes en allò, quan fas la feina de gestionar una empresa, ni que sigui una empresa que és de tu sol o de dues o tres persones, això té un cert contingut. Hem donat formació, hem donat assessorament, posar-se al costat en aquest camí. Penseu que hem ajudat a posar en marxa, per exemple, la ratlla de 5.000 empreses, que també són moltes, eh? Estem acostumats a números molt grossos, però dius 5.000 empreses amb 10 o 12.000 persones en aquestes empreses inicialment, que han creat ocupació, que han creat riquesa. Clar, en aquest camí hem assessorat aquesta gent. És un camí que normalment fem una vegada a la vida, o potser dues, algú. Crear una empresa, vol dir que tot això és complicat, com ho has de fer, prendre les decisions, doncs tenir algú al seu costat que pugui fer això. I a partir d'aquí, quan l'empresa es crea, doncs comencen els problemes de veritat, que deies tu, no? Allò s'ha de gestionar i s'ha de portar fins a...
Ajudeu a la persona que emprèn amb els primers mesos, anys de la
tenim
vida...
Tenim diversos mecanismes. Hi ha mecanismes de seguir formant i seguir assessorant a les persones com es coneix tradicionalment, però també tenim tot un grup de fins a 200 mentors que es posen al costat de la persona que és empresària. Són mentors voluntaris, són mentors que possiblement són emprenedors o són gent que estava en empresa, que coneixen l'itinerari i que fan un acompanyament. És a dir, la figura de la persona que s'autoocupa normalment és molt individual, és molt líder, però també és molt solitària. Quan veiem l'emprenedor, el veiem com aquell que va al davant, però va al davant sol. I aquí li posem un mentor al costat que es va veient amb ell diverses vegades doncs, el mes o el trimestre, i que està doncs un període d'un any o un any i mig.
Com un tutor.
Sí, un mentor l'acompanya, l'ajuda a fer-se aquelles preguntes, l'ajuda que se les contesti ell mateix. És molt diferent d'assessorar. És a dir, el mentor el que fa és donar-te recolzament, i un recolzament ampli. No et diu el que has de fer, no et diu com ho has de fer.
Doncs Albert Colomer, moltíssimes coses feu des de la Fundació Privada per la Promoció de l'Autoocupació, una fundació que acaba de complir 30 anys i, com dèiem, fa dos dies es va celebrar l'aniversari, que sé que va anar... Molt bé.
Molt bé, molt bé.
Albert, que vagi molt bé, gràcies per haver vingut al Duros a quatre pessetes. D'acord?
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Si hi ha una cosa que ha canviat per les persones que s'autoocupen és la manera de treballar. Ara, per exemple, amb un simple ordinador podem fer feina des de l'oficina, des d'un despatx a centenars de quilòmetres o des de casa. Als anys 80, per exemple, quan havíem de començar a tenir ordinadors, que les empreses van començar a comprar-los, teníem tota la informació guardada en aquell aparell, o quan havíem de traslladar havíem de portar-ho en disquets o fins i tot portar-nos aquell ordinador, que la veritat és que com no era un portàtil passava bastant. Tot així, ara ha canviat tot molt gràcies al Núvol. Anem a saludar el Pere Collado, que és el Division Manager d'Advance Group, una empresa que té el servei de The Cloud, el famós Núvol. Pere, molt bon dia.
Bon dia.
T'he de dir que avui m'han dit que quan estaves esperant per entrar al programa estaves treballant des de la sala d'espera de COPE.
Exacte, estava treballant, aprofitant, connectat a través del mòbil amb 4G i connectat al meu escritori de treball, com
però
si estigués
això,
a l'oficina.
Abans, quan abans parlàvem d'autoocupació, els 680, els emprenedors, era impossible, t'haguessis hagut de portar l'ordinador, aquell IBM gegant, no?, per poder treballar des d'aquí.
Correcte, sí, sí, no, això ha canviat moltíssim. Ara la veritat és que la mobilitat que tenim és pràcticament 100% i podem inclús arribar a veure exactament el mateix des de qualsevol dispositiu, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Vull dir, ara ja el sistema ens permet poder treballar 24/7 els 365 dies de l'any.
Uh-huh. Això gràcies, per exemple, al vostre servei, a la D-Cloud, que està enfocat per a empreses. Què ens permet fer? Vull dir, està tota la informació guardada i jo, per exemple, des de casa meva, si treballo doncs, aquí a la ràdio, em puc emportar per preparar el programa, entrar als arxius de la ràdio, d'aquí de COPE, com funciona?
Correcte, mira, jo t'explico. El que fem nosaltres és externalitzar la infraestructura d'un client que normalment està a casa del client, a les seves oficines, amb servidors, etc etc, amb cabines d'emmagatzemament, amb diguem, l'estructura que té aquella pròpia xarxa, i el que fem és la pugem al núvol, que no és més que la traslladem a un data center on tenim tot a la nostra plataforma, i a través d'internet, igual que fa una central elèctrica a través del cable elèctric, nosaltres a través de la fibra, a través del cable d'internet, li servim a aquesta persona o a aquests usuaris, els hi servim les aplicacions tal com les volen. Llavors, cada usuari té un perfil, cada usuari pot accedir a allò que hem dit i que hem configurat que pot accedir, i pot treballar des de qualsevol lloc, amb una mobilitat absolutament completa. Això el que fa és que independentment del dispositiu que utilitzi, les dades i la informació i els programes sempre estan en el núvol, estan en aquesta plataforma. I el que viatja per internet no és realment el programa, sinó que són les imatges de les pantalles que s'estan executant, els moviments de teclat i els moviments de ratolí.
Això per qualsevol tipus d'empresa es pot fer servir, no? Vull dir, és una cosa que no és només per a ràdio o només per...
Sí, sí, és un...
I avui en dia utilitza totes les tipus d'empresa.
Sí, 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 el servei és multisectorial, de fet tenim clients de molts sectors diferenciats, i al final el que sí que et permet és tenir una mobilitat completa. Pues com estava jo aquí a la recepció, pues treballant, pues tu podries estar a qualsevol lloc, des de casa teva, des d'un bar, des d'una terrassa, a l'apartament al cap de setmana, pues això sí, perds una mica del que avui coneixem com a l'horari, diguem, de treball estàndard, tablet, no? D'alguna manera,
però avui, per exemple, que és diumenge, és un servei que va superbé, no? Perquè aquesta tarda, per exemple, hi ha molta gent que jo sé que treballa els diumenges per la tarda. Quanta gent abans havia d'anar a l'oficina a treballar un diumenge a la tarda, deixar la família, menjar-se el tortell i anar corrents per avançar feina per l'endemà, que és dilluns. Avui poden menjar-se el tortell i dir, bueno, me'n vaig a jugar al despatx o des del sofà mateix avançar feina, avui que és diumenge, no?
Sí, sí, sense cap tipus de problema. Avui poden treballar des de qualsevol lloc, com t'he dit, i es poden menjar el tortell sense cap tipus de problema. Poden estar amb la dona, amb els fills, etc etc. Això és un gran avenç, i la veritat, doncs, que et permet aquesta disponibilitat, no? El que denominem ubiquitat, no? Poder treballar sempre des de qualsevol lloc.
AD Cloud, es diu així el vostre servei, d'Advance Group, el servei del núvol. Quins altres avantatges té?
Bueno, té bastants avantatges, no? Cada vegada més, això és una mica com la revolució industrial. Jo crec que és un exemple que moltes vegades poso, és que doncs, abans de la revolució industrial, diguem, les fàbriques necessitaven tenir els generadors que generessin aquesta energia perquè les màquines doncs, poguessin teixir o poguessin funcionar. En el moment en què la revolució industrial permet o crea les centrals elèctriques, a partir d'aquí les empreses deixen d'assumir algo que realment no és part del seu negoci, sinó que és una conseqüència que, donat que no hi ha una altra solució, doncs l'han d'internalitzar. Amb el cloud computing, amb la solució de núvol, el que aconseguim és precisament això, poder externalitzar tota la part de la informàtica de la companyia, deixar-la en mans molt segures, perquè la solució és molt més segura que estar a casa del client, i a més amb una disponibilitat total, amb la qual el client d'alguna manera es desenganxa d'aquesta informàtica in situ i comença a treballar-la igual que l'electricitat, el gas, el telèfon, és a dir, amb una modalitat de pagament per ús. tant utilitzo, tant pago.
Uh-huh. Així és que, per als oients que tinguin empreses o que siguin emprenedors, si volen tenir la sensació que tenien al segle XIX, quan els empresaris i els emprenedors van poder contractar la llum, no?, a través d'una companyia elèctrica, va ser un canvi, ja saben que ho poden fer. A partir d'ara poden tenir aquesta mateixa sensació contractant la de Cloud, d'Advance Group, Pere Collado, Division Manager. Gràcies per haver vingut al Duros o Quatre Pessetes.
Gràcies, Quim.
¿Sabías que la mejor solución para tu negocio está en la nube?
AD Cloud de Advance Group es la solución de cloud computing perfecta para tu empresa. Toda la informática de tu compañía estará siempre actualizada, segura y disponible desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y a través de una modalidad de pago por uso. Súbete a la nube con AD Cloud y concéntrate en tu negocio.
Más información en advancegroup.es o en el 902-301-100.
Doncs continuem parlant d'emprenedors en el programa i ho fem centrant-nos en emprenedors que tenen una discapacitat. Avui parlem del programa europeu anomenat Creating Leaders for the Future, que ajuda a aquests emprenedors a emprendre amb èxit. Saludem a la Doriana Bagnoli, que és la directora de l'àrea d'inclusió de Prevent. Doriana, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I benvinguda al Duros a Quatre Pessetes. Explica'ns una mica què és aquest programa. Què és el programa Creating Leaders for the Future?
Mira, el programa Creating Leaders es va gestar a mitjans de 2015 a la Fundació Prevent. Nosaltres ja tenim un programa que és de foment de l'emprenedoria per persones amb discapacitat o amb diversitat funcional, i el que volíem era aprendre a través de la col·laboració amb altres països europeus altres bones pràctiques i fer com una versió millorada del nostre programa de foment de l'emprenedoria. Llavors, Creating Leaders neix amb un consorci de 4 països diferents, que és Itàlia, França, Polònia i Espanya, que som nosaltres que liderem el projecte, i la idea és trobar una metodologia de treball i d'ensenyança per persones que tenen un esperit emprenedor, que tenen una discapacitat o que fins i tot poden tenir altres factors de risc d'exclusió social, i fins i tot complementar aquesta metodologia amb uns continguts que no només treballin la part, diguem-ne, tècnica de com crear un negoci, sinó que treballin molt el desenvolupament i l'empoderament de la persona. Uh-huh. I així ens neix aquest consorci i un programa bianual que, en principi, donarà el seu resultat final a mitjans del 2016.
Uh-huh. Dos anys de programa. Un dels objectius, com deies, és la comparació de com es treballa aquí, com es fa a la resta d'Europa. Quines diferències hi ha? És més fàcil emprendre si tens una discapacitat a Espanya que a altres països? O com està?
Mira, el tema de la discapacitat i l'emprenedoria, nosaltres hem vist que, per exemple, a Espanya, el 2010, quan vam començar a la Fundació Prevent el nostre primer programa, era molt sorprenent quan contactàvem amb altres entitats del tercer sector que treballaven amb persones amb discapacitat, demanant, escolteu, o preguntant, escolteu, teniu persones amb discapacitat amb un esperit emprenedor que podem anar formant? I les pròpies entitats es sorprenien, deien, no, és que nosaltres aquests perfils no en tenim. És a dir, què vull dir-te? Que aquí hi ha, en general, poca mentalitat emprenedora per qualsevol persona, però quan parlem de discapacitat, la barrera encara es fa més gran. Sembla com molt difícil, no?, que una persona amb una discapacitat pugui emprendre. En països com França, per exemple, on creiem que l'emprenedoria està molt més desenvolupada o recolzada, segurament el tema de la discapacitat, i l'hem vist amb les bones pràctiques que hem anat analitzant, té més facilitat també d'accés, no?, en aquesta àrea d'accés al mercat laboral, que no és per compte aliena, sinó per compte pròpia. I, per exemple, nosaltres hem estat analitzant resultats de l'informe GEM, que és de la Global Entrepreneurship Monitor, que és un informe que es fa anualment, i s'analitza una mica el rànquing dels països més emprenedors en el món, i dintre dels 33 països
Espanya,
més emprenedors...
Espanya no estem al 33, no?
No, Espanya està al 24, bueno. Però, per exemple, Polònia està al 15, que és un dels països que col·laboren al projecte, i allà veus que el sector de l'emprenedoria i el sector de la discapacitat està com més enfocat, no?, a treballar conjuntament, i per tant dius, bueno, aquí puc trobar unes bones pràctiques que ens ajudin.
Mirant ja que porteu, si no m'equivoco, un any i mig, no, de programa,
sí,
aproximadament, què s'hauria de millorar o què esteu aprenent per millorar aquí a Espanya perquè els discapacitats puguin tenir no més facilitats, sinó millor menys dificultats per emprendre?
Mira, nosaltres en la primera fase del projecte el que vam fer és passar a 149 persones emprenedores amb i sense discapacitat un qüestionari que volia valorar si havien rebut formació, quina era la seva valoració i quines eren les àrees de millora i si no n'havien rebut, el per què. I aquí és la primera dada que a mi m'agradaria destacar d'aquest procés d'aprenentatge. El primer que vam veure és que, per exemple, un 43% de les persones enquestades no havien rebut formació en emprenedoria. I els motius per als quals no havien rebut aquesta formació és que, per una banda, no havien trobat una formació adaptada a les seves necessitats, i aquí entra tot el tema de l'adaptació i de l'accessibilitat.
Del centre educatiu.
Del centre educatiu o fins i tot de l'entitat que potser promovia alguna mena d'entrenament. Després, que no se'ls hi havia ofert. És a dir, potser...
I havien pensat, no li interessarà.
Exacte. O fins i tot no s'havia pensat que aquesta persona amb discapacitat pogués emprendre.
Yeah.
Per la qual em remunto al primer comentari que vaig fer, no? Que fort que en 2010 ningú tenia gent amb discapacitat que volia emprendre, no? I després perquè la formació que se'ls oferia no era ben bé el que aquestes persones necessitaven. Per tant, primera conclusió, que hi ha una demanda i que no s'està donant una resposta correcta en aquesta demanda aquí a Espanya en general. I la segona conclusió interessant d'aquests qüestionaris que s'han administrat a emprenedors és que no hi ha diferències reals importants entre un emprenedor amb discapacitat i un emprenedor sense. Si no comptem la part, diguem-ne, d'accessibilitat o de la barrera, que pot ser física, sensorial, no?, derivada de la pròpia limitació de la persona. Però si tu prens en consideració l'emprenedor com a emprenedor, com a persona, la demanda d'un emprenedor sense discapacitat i la dels que nosaltres atenem són molt, molt, molt semblants. Tots volen finançament o formes alternatives de finançament que no sigui a través d'entitats financeres. Tots demanen un recolzament inicial quan posen en marxa el projecte i continuat. Són molt semblants i això és el que hauria de ser i no ens hauria de sorprendre, però com sempre hi ha aquesta barrera amb i sense discapacitat, no? És interessant aquesta conclusió primera, i molt verda.
La veritat
molt
és que en alguna ocasió hem tingut algun emprenedor que ha vingut de la Fundació Prevent amb discapacitat i la veritat és que és admirar, no? Perquè és el que tu deies, a vegades la societat doncs ja els exclou, diuen no els interessarà emprendre o no podran, els hi costarà més. I bueno, doncs ens han demostrat que sí que poden i que són com tothom perquè tenen ganes de poder tirar endavant el seu negoci. Doncs Oriana Bagnoli, que vagi bé aquest mig any que encara teniu de programa i molta sort en el futur. La Doriana és la directora de l'àrea d'inclusió de la Fundació Prevent. Gràcies per venir al Duros a Quatre Bessetes.
Moltíssimes gràcies, adéu.
Vol obtenir una major rendibilitat dels seus estalvis?
Robòtic 24 aconsegueix rendiments anuals de fins al 40% gràcies als seus sistemes automàtics de trading. Vostè també els pot utilitzar i augmentar la rendibilitat de les seves inversions.
Demani informació al 93 344 3227.
A Robòtic 24 volem la seva confiança, no els seus diners.
Parlem ara de com podem treure un major rendiment dels nostres estalvis. Saludem a Josep Palacios i Àngel Pérez de Robòtic 24. Josep, Àngel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Quim.
Josep, comencem per tu. Explica'ns una mica com funciona Robòtic 24 i com és possible que a través d'aquest sistema puguem treure un major rendiment dels nostres estalvis i tenir més interessos que els que em pugui donar el propi banc. Com funciona?
Bueno, mira, intentaré explicar-lo d'una forma molt senzilla perquè ho entengui. Nosaltres tenim una experiència molt dilatada de més de 15 anys en el món del trading. Aleshores, el que s'ha fet ha sigut tota aquesta experiència automatitzar-la d'alguna forma. El que hem fet és crear uns robots i hem estat durant molts anys comprovant la seva rentabilitat. I una vegada que ens ha donat la consistència d'aquesta rentabilitat, òbviament l'hem ofert a diferents brokers que ells han testejat tot això i han vist la rentabilitat tan impressionant que dona. Nosaltres li lloguem amb ell i ells connecten a tothom arreu del món que vulguin connectar-se. Con lo qual, qualsevol inversor de Catalunya, el que poden fer és es posen en contacte amb nosaltres, li donem uns paràmetres perquè obrin la compte a través del broker i el broker l'únic que fa és connectar-li la seva compte amb el sistema nostre i ells no tenen que fer absolutament res.
I el robot,
és el robot
virtual,
qui ho fa absolutament tot.
Va agafant els diners i els va invertint amb aquesta divisa, amb aquesta altra, no?
En el que portem d'any ja portem més d'un 23% de rentabilitat neta per a l'inversor.
Que això traduït vol dir que si havíem invertit 100 euros, ara tindríem 123.
Efectivament.
Perquè quedi més clar.
Efectivament, així de simple. Però sobretot jo convido a que entrin a la pàgina web robotic24.com i punxin en l'apartat de resultats i veuran els resultats amb la continuïtat, la línia ascendent i no tenim altibaixos. Pràcticament puc dir que no hem tingut cap mes de pèrdues.
I per què no es produeixen les pèrdues? Perquè quan s'inverteix cap a un cantó i comença a caure aquella divisa, automàticament es canvia, no? De divisa el robot fa aquests canvis de manera automàtica.
Bueno, la realitat és de que en aquest moment, per exemple, està treballant en 40 o 50 parts de divises diferents, con lo qual unes van guanyant i altres van perdent. Però el còmputo total de diari és positiu per una senzilla raó. I ho entendran molt senzill. Cada vegada que es perd un euro, cada vegada que es guanyen entre 2 i 2,5 euros. Així de simple.
I el que perds un lloc, el que vas guanyant tard per l'altre. Àngel, és segur el sistema? Perquè hi ha molts oients que s'ho preguntaran.
Completament segur, perquè de fet el que és l'algoritme del sistema ja contempla tots els possibles moviments que hi pugui tenir, per exemple, un determinat actiu. Aquests sistemes, de fet, només que treballen al mercat de divises, com diu el meu company, i a partir d'aquí el que fa és que escaneja contínuament el que és el moviment de la divisa que toqui, la qual estigui invertint, i a partir d'aquí doncs, bueno, sempre està pendent del moviment contrari que pugui tenir, i a partir d'aquí, si, per exemple, té un moviment en contra molt fort, doncs, bueno, ella té el programat o està programat en certa manera perquè, òbviament, si hi ha alguna pèrdua, que sigui una pèrdua mínima.
Josep, crec que hi ha diversos portafolis, que això traduït vol dir que hi ha diversos maneres d'invertir, no? Amb major o menor risc.
Més que risc, major o menor moviments, t'explic. N'hi ha un conservador, aquest conservador, la inversió és a partir de 6.000 euros, i la rentabilitat que està donant està entre el 10 i el 12% anualitzat.
És a dir, hem d'invertir uns 6.000 euros i al cap d'un temps...
A partir d'aquí.
No? Ens dona un 10 o un 12%.
No n'hi ha compromís, no n'hi ha compromís de permanència, con lo qual aquí cadascun pot retirar els diners quan vulgui, de la forma que vulgui i el temps que vulgui.
No és com
aquí
el plazo fijo que ens obliguen a tenir els diners immobilitzats
un any. Res d'això. I sense cap mena de cost. Vull dir, la comissió d'apertura és zero, la comissió de manteniment és zero i la comissió de cancel·lació és zero. Vale. Després tenim un altre portafoli, que és el moderat, que és a partir de 25.000 euros. Aquest està donant una rentabilitat sobre el 24... Ara, en aquest moment, portem aquest any ja més del 23 i no hem acabat l'any. La diferència entre un i l'altre és la quantitat de vegades que entra en les parts de divisa. Si un entra en 10, l'altre entra en 40. I després tenim l'avançat, que aquest és a inversions ja a partir de 50.000, i la rentabilitat està sobre el 30-32% anualitzat.
Àngel, què hem de fer per utilitzar el sistema? Per si hi ha algun oient que vulgui invertir els seus diners amb vosaltres, com ho pot fer? O amb vosaltres, millor dit.
Bueno, és molt senzill. Nosaltres, cal dir que nosaltres no gestionem el capital de ningú. Llavors, l'inversor o el client el que ha de fer és posar-se en contacte amb el broker i el broker ja li obrirà el que és la compte, li reclamarà, òbviament, el que són les dades, per obrir-li la compte i a partir d'aquí és el client el que ha de dir que vol que li connectin als sistemes de Robotic 24. Llavors, el broker el que farà serà endollar-li el que és els sistemes que, bueno, el que calgui, el conservador, el moderat o el de risc.
Si volen més informació, han de trucar un telèfon que els donaré ara, és el 93-344-32-27, vamos a recordar, Robotic 24 sirve para invertir nuestros ahorros y obtener una rentabilidad que llega hasta prácticamente un 40% al año. No es necesario poner el dinero y que no se pueda retirar durante unos meses, sino que podemos retirarlo sin ninguna penalización y podemos escoger entre tres portafolios que nos permiten permiten un beneficio mayor o menor dependiendo de la cantidad que se invierte. El teléfono 93-344-3227. ¿Qué pasa con ese dinero? Pues que se va invirtiendo en varias divisas. Y como Josep explica, si de alguna divisa perdemos algo de dinero, lo recuperamos por otra parte, porque como hemos invertido en otra divisa que gana más, pues se compensa. ¿No, Josep?
Efectivament, és així, i de dir que nosaltres el que aconsellem sempre és que comencin per al capital mínim i vagin veient com va la rentabilitat, i ells són en definitiva, només et diré una cosa, en quasi gairebé 2 anys de que està instaurat això, pràcticament cap inversor ha cancel·lat la seva compte. Bueno. Crec que amb això ja ho he dit tot.
Ho has dit tot. 93-344-3227. Josep i Àngel, que vagi molt bé. Gràcies.
Gràcies.
Igualment.
Adéu. Gràcies. Que vagi bé.
Vol obtenir una major rendibilitat dels seus estalvis?
Robòtic 24 aconsegueix rendiments anuals de fins al 40% gràcies als seus sistemes automàtics de trading. Vostè també els pot utilitzar i augmentar la rendibilitat de les seves inversions.
Demani informació al 93 344 3227.
A Robòtic 24 volem la seva confiança, no els seus diners.
Estan escoltant el Duros a 4 pessetes a COPE Catalunya i Andorra i prestin molta atenció a aquesta dada perquè ens interessa a tots. 7 de cada 10 empreses pujaran els sous aquest any. Ho torno a repetir. 7 de cada 10 empreses pujaran els seus sous aquest any. Ho diu l'informe anual de tendències de recursos humans elaborat per Randstad. Anem a conèixer més dades. Valentín Bot és el responsable de l'informe. Valentín, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El 68% de las empresas que han participado en este informe quieren subir el sueldo este año, ¿no? ¿Cómo, qué es lo que han dicho?
Bueno, efectivamente, yo creo que es una buena noticia que casi el 70% de las empresas ya estén en una situación en la que están pudiendo subir sueldo, pero yo creo que además es muy llamativo que el 22% nos ha manifestado que su idea es subir salarios por encima de lo pactado en convenio. Uh-huh. Yo creo que esto es un dato pues muy positivo y que refleja bueno pues una recuperación de la actividad de las empresas muy importante.
Uh-huh. Tengo este dato aquí, un 48% lo incrementa según el convenio colectivo y este 22% quiere pues tener un trato especial con sus trabajadores, ¿no? Y subirlo un poquito más.
Efectivamente.
Este dato no pasaba hasta ahora. Los años anteriores las empresas o no subían los sueldos o incluso, bueno, pues no ninguna lo hacía por encima del convenio, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que en el pasado y en un pasado pues bastante reciente todavía las empresas en lo que estaban pendientes era de salvar el empleo, de a lo mejor tener que bajar salarios o no poderlos subir en lo que marcaba el convenio, y yo creo que este dato y este comportamiento está demostrando ya un cambio de la situación que yo creo que es algo muy positivo tanto para los trabajadores que ven su salario incrementado como para evidentemente pues las mayores oportunidades de empleo que va a haber en estas empresas que están empezando a crecer otra vez, ¿no?
De hecho, ahora cuando explicabas esto, Valentín, me acuerdo de empresas incluso que había reunido a sus trabajadores y les había dicho, a ver, o nos bajamos un poco el sueldo o tendremos que despedir a alguien, ¿no? Y ahora, en cambio, pues la tendencia es diferente, se incrementa el salario.
O sea, vamos, no podemos olvidar que en estos años de crisis atroz que ha pasado nuestro país, pues se han perdido 3 millones de empleos, y 3 millones de empleos que muchas veces pues es esta situación que describes, ¿no? Empresas que no tienen más remedio que despedir a una parte de plantilla o que han tenido que hacer ajustes muy duros para poder conservar, ¿no? esa plantilla y no generar más despidos.
Precisamente en el este anuario también habláis de nuevas contrataciones, y 6 de cada 10 empresas, un 60% prácticamente, han contratado o van a contratar a nuevos empleados durante este año. También es un dato muy positivo, es lo que decíamos antes, ¿no? Suben sueldos y no despiden, sino que además crean ocupación.
Claro, efectivamente. Al final hay una correlación muy alta, ¿no?, entre las empresas que están subiendo salarios y generando nuevas contrataciones. Al final es una situación donde lo que queda de manifiesto es que a estas empresas les está yendo bien, están generando más negocio, están facturando más, están teniendo una recuperación de sus beneficios y como consecuencia de ello, pues contratan más y pueden subir salarios.
No sé si habéis analizado por sectores, lo digo por si hay algún oyente que se dedique a algún sector en concreto o que quiera cambiar de trabajo, que esté estudiando y que sepa hacia dónde orientar su carrera, ¿qué sectores están creando más ocupación? ¿Dónde hay más demanda de trabajo hoy en día?
Pues está habiendo un comportamiento muy dinámico en ciertos sectores y además creo que lo que resulta interesante es que son sectores que dan cobertura a multitud de perfiles profesionales distintos. Por ejemplo, mientras que 6 de cada 10 empresas están contratando más en este año, en el caso de empresas vinculadas con nuevas tecnologías e informática, subiríamos hasta el 85%, o sea, un sector donde la práctica totalidad de las empresas está ahora mismo contratando más.
Informática, ¿eh?
Informática, luego lógicamente requiere, bueno, pues un perfil de trabajador pues más tecnológico, pero luego hay otros sectores como consultoría, donde estamos hablando de casi un 80% de las empresas contratando trabajadores este año. Y también, y no podemos olvidarnos de un sector pues muy importante en nuestro país, como es hostelería, donde más del 75% de las empresas están generando nuevas contrataciones este año.
O sea, vamos a resumir, informática, hostelería y consultoría.
Esos son tres sectores que están ahora mismo muy por encima de la media en cuanto a contratación.
¿Estáis notando que está subiendo la facturación también de las empresas? Lo digo para acabar el ciclo de este incremento o mejora a nivel económico del país. Si contratan más, si suben el sueldo, será porque facturan más, ¿no?
Claro, esto enlaza con lo que comentábamos antes, la situación está mejorando y la mejora se mide en facturación, ¿no? Es una de las variables obvias, ¿no? Casi el 70%, el 68% de las empresas está creciendo facturación este año respecto al año pasado y un 23% está midiendo unos resultados similares. Por lo tanto, solamente hay un 9% de empresas que está previendo descensos de facturación respecto al año pasado. Y además, de todas esas que están esperando incrementos de facturación, en algunos casos son muy importantes. Hablamos de que 2 de cada 10 empresas está previendo incrementos de facturación por encima del 10%, incrementos de 2 dígitos, ¿no? Esto es un repunte pues espectacular, claro.
Pues Valentín, nos alegra hacer entrevistas como la que te hemos hecho, porque después de muchos años que las entrevistas que hacíamos todo era negativo, ¿no? Cada año se destruía más trabajo, cada año pues facturaban menos. Después vimos como las entrevistas que hacíamos eran que cada vez se baja menos, se continúa bajando, sí, pero cada vez menos. Por fin podemos hacer entrevistas que es todo lo contrario, ¿no? Que se crea ocupación, que suben sueldos y donde se puede explicar que las empresas también facturan más ya en nuestro país. Pues Valentín Bote, responsable del informe el informe anual de tendencias de recursos humanos de Randstad, gracias por entrar al Duros o Cuatro Pesetas.
Pues un placer estar con vosotros.
Ara és el moment d'apostar, guanyar i cobrar a l'instant. Vine als salons de joc Quirulbet. T'oferim les millors quotes del mercat en les grans lligues nacionals i internacionals de futbol, tennis, bàsquet. T'emportaràs el premi al moment. Ens trobaràs a la part baixa de la Rambla i a l'Apolo de Barcelona i també a Vilanova i a Vilafranca del Penedès. Quirulbet, fes-ho gran.
En uns minuts acaba el Duros a Quatre Pessetes i donem pas a Tiempo de Juego amb el partit Celta de Vigo Deportivo. I jo, abans d'acabar, els vull fer una pregunta. M'agradaria saber on veuran aquesta nit el partit entre el Madrid i l'Atlètic de Bilbao. Des d'aquí, des de COPE, els proposem anar a un dels salons de Quirulbet Catalunya. El per què? Doncs mirin, per 4 punts. Primer, perquè tenen una pantalla gegant i unes butaques per poder-lo seguir amb tot el confort possible. El segon, perquè si van de part d'aquesta casa, de COPE, tindrà una consumició gratuïta. El tercer punt és perquè podran fer duros a 4 pessetes mentre veuen el partit a través de les apostes. I quart punt, perquè s'emportaran els guanys a l'instant, sense la necessitat d'esperar res. Ens ho explica l'Òscar Santos, director de compres del grup Reprise de Quirulbet Catalunya. Òscar, molt bon dia.
Molt bon dia, Quim.
En uns minuts comença el Celta de Vigo Deportivo. Apostes importants, no?
Sí. Aquí tenim quotes importants, és un derbi gallec i tenim quotes interessants, eh? amb la classificació el Celta va més avançat i es pagaria, la victòria del Celta es pagaria 1,68 per euro apostat. Per una aposta de 10 euros, 16,80.
Molt bé.
Però ara bé...
Simplement dic que guanya, eh? No cal acertar el
ni el resultat ni res. Com si fos una quiniela, posar l'1 a la quiniela, no? Però ara bé, si volem ser més usats i posem un empate, a l'empat entre els dos, es paga a 3,75 per euro apostat. És a dir, per una aposta de 10 euros, podríem guanyar 37,50.
I recordem que ens ho emportem a l'instant, el premi, eh?
A l'instant, sense comissions, sense intermediació... tant si pagues en targeta de crèdit com si pagues en metàl·lic.
Molt bé. Digues.
No, hi ha un partit molt interessant també a la tarda, sí. El Sevilla, l'Atlètic de Madrid.
T'ho deia perquè el Celta de Vigo Deportivo comença a les 12. No sé si hi ha molts oients que tinguin temps d'anar al vostre centre, però bueno, a la tarda tenim aquest Sevilla-Atlético de Madrid, no? Que aquí també hi ha apostes interessants.
Exacte, aquest comença a les 16:15, i aquí és un partit que qualsevol dels tres resultats ens podria donar rendiment, eh? Però mira, la victòria del Sevilla, que seria d'alguna manera el menys probable, es pagaria a 3,70 per euro apostat. És a dir, per una aposta de 10 euros en guanyarien 37. Però, per exemple, la victòria de l'Atlètic de Madrid, que és el resultat més probable, es paga amb 2,05 en aquests moments. Vull dir que per cada euro apostat doblaries la teva aposta.
És a dir, que tant si diem que si guanya el Sevilla com si guanya el Atlético de Madrid, ens emportem diners.
Exacte. El que sí que seria, per exemple, el més prudent seria apostar per l'Atlètic de Madrid, sí. Vale? I per cada euro apostat es doblaria l'aposta. És a dir, el risc és mínim, i en aquest cas dobles l'aposta. Si jugues 10 euros, guanyaries 20. Si jugues 100 euros, guanyaries 200. No està malament.
No està gens malament i tenim temps. És a 4:15 de la tarda, a les 4:15. Així és que tenen temps per anar-hi i per poder apostar. I l'últim partit així interessant també d'avui és el Real Madrid-Atlètic de Bilbao, no? A les 8:45.
Exacte, a les 20:45, Real Madrid, Atlètic de Bilbao, aquí la quota més interessant, la quota que hem de buscar que tingui més guany, és la que donaria l'empat o la victòria del Bilbao.
Sí.
Vale? És un resultat que podria donar-se, però és poc probable, però clar, la quota és extraordinària, valdria la pena igual fotre 2 euros per a veure si sona la flauta i, per exemple, perd el Madrid. Si
2 euros, el Madrid, per 2 euritos, quan ens en portaríem?
Doncs mira, per 2 euritos, si guanya l'Atlètic de Bilbao, ens en podríem aportar 24.
Per 2 euros, m'estàs dient això de debò?
Per 2 euros, 24 euros, la quota extraordinària en aquests moments, i això sí, en la consumició gratuïta per tots els amics que vinguin de part de Cope Catalunya.
Jo estic flipant perquè per 2 euros, que és una aposta que no costa res poder-nos emportar aquests 20 euros, més de 20 euros a l'instant, poder veure el partit Real Madrid a l'Atlètic de Bilbao sense el problema de tenir els nens al costat de tenir-los allà al menjador, molestant per casa, poder-lo veure amb una bona butaca i sobretot també amb aquella consum gratuïta, és per anar-hi aquesta tarda a un dels vostres centres. Teniu 4, no?
Tenim 4. Poden, per exemple, anar també a les Atracciones Apolo, que està a l'avinguda del Paral·lel.
Sí.
Poden anar aquí a la Rambla, al número 35. Poden anar a Vilanova i la Geltrú, a la Rambla principal, número 54. I poden anar a Vilafranca del Penedès, Bisbe Penelles, número 15. Els 4 centres tenen tots exactament les pantalles de plasma on poden visualitzar no només aquell partit, sinó en els altres esdeveniments que es puguin donar-se a la vegada.
Doncs ens quedem... Jo em quedo amb aquesta dada, eh? Si avui aposten 2 euros... perquè guanya el Bilbao aquesta tarda davant el Real Madrid, s'emporten més de 22 euros, 22 i mig, si no m'equivoco.
24,
perdó, mira, encara m'ho poses millor. Amb 2 euros, imagina't si apostes 10, ja no...
Si apostes 10, la quota es transformaria a 120 euros.
Te'n vas amb uns amics i te'n vas després a sopar gratuïtament gràcies a Quirulbet Catalunya.
Exacte.
Doncs, perquè t'emportes el premi a l'instant, eh? Ho hem de recordar.
A l'instant i sense intermediacions de cap tipus. Òscar... No et paguen comissions.
Òscar Santos, director de compres del grup Repris de Quirulbet Catalunya, gràcies per entrar al Duros i explicar-nos com fer duros a 4 pessetes, o en aquest cas fer 10 euros a 4 pessetes amb Quirulbet Catalunya.
Molt bé, Quim, doncs moltíssimes gràcies.
Ara és el moment d'apostar, guanyar i cobrar a l'instant. Vine als salons de joc Quirulbet. T'oferim les millors quotes del mercat en les grans lligues nacionals i internacionals de futbol, tennis, bàsquet. T'emportaràs el premi al moment. Ens trobaràs a la part baixa de la Rambla i a l'Apolo de Barcelona i també a Vilanova i a Vilafranca del Penedès. Quirulbet, fes-ho gran.
Punt i final, com dèiem, ara es queden en Tiempo de Juego. Tornem diumenge que ve a partir de les 11 a COPE Catalunya i Andorra. Els controls tècnics hem tingut el Sergio López. La producció ha estat d'Estat de Gicom. Rebin una salutació de qui els ha acompanyat, de Quim Esteban. Bona setmana.